I bé, un dia més en el programa Ser Història tenim de nou, com sempre, a David Gómez de Mora en un programa més. Bon dia, David, què tal?
Hola, bon dia, Cristian. Molt bé.
Bueno, què ens portes avui a Cadena Ser?
Avui porto casetes de camp i barraques de pedra en sec.
Pues anem allà.
Bé, conèixer a fons el patrimoni rural del nostre territori és una qüestió sumament complexa a causa de la quantitat d'elements arquitectònics, etnològics i d'altres tants tipus que abunden en molts quilòmetres quadrats que cobreixen aquestes terres. L'antiga societat agrícola, i que va marcar de manera decisiva el perfil econòmic d'aquestes localitats, ens ha mostrat un passat que avui dia és un dels millors exemples que ens acosten a entendre els quefers diaris d'aquells avantpassats dels quals ignorem tantes coses i que si analitzarem a fons el seu dia a dia al·lucinaríem perquè va ser una vida molt sacrificada. Llauradors, jornalers, pastors, ramaders, un conjunt de professions que es diferencien per simples matisos a l'hora d'enquadrar-les des de la perspectiva social, però que ajuden de manera directa en el moment de voler comprendre el rumb que va prendre aquesta societat en el pas dels segles. En aquest sentit, el desenvolupament d'un model basat en el cultiu de secà i que a partir del segle XVIII cobrarà un enorme protagonisme en l'expansió de la vinya, serà important a l'hora de parlar de lo que serien aquestes casetes de camp o barraques que encara afortunadament veiem per el nostre terme municipal. Serà precisament durant aquesta fase històrica, que concretament abarcarà la segona meitat del segle XIX, quan moltes de les construccions rurals de pedra en sec que es conserven actualment encara, com dic, se començaran a aixecar i persistiran fins a la nostra època. És a dir, les construccions de pedra en sec realment, si tingueren que buscar un origen ja des de l'època prehistòrica, des de lo que seria, bé, més que prehistòria, des de lo que seria quan se surja de les coves, quan estaríem parlant del neolític concretament, ahí ja podem veure segurament obres que ens recorden a aquestes barraques que fins avui s'han mantingut, però que evidentment en el cas nostre, per exemple, perquè més de 200 anys, 300 anys, és raro que una barraca de pedra sense fer cap tipus d'obra pugui aguantar, són les que avui ens han arribat, és a dir, les que veiem avui són sobretot barraques, en el cas del terme municipal de Vinaròs, moltes del segle XX, però també inclús del segle XIX, n'hi ha bastants, vull dir, sobretot en la zona de les soterranyes, és un tema també digne d'estudi. Historiadors com Meseguer, per exemple, ja ho van ficar de ressò en els seus treballs sobre Benicarló i Vinaròs, però també altres investigadors locals que li han donat molta importància a aquest tipus d'obra arquitectònica. La capacitat i habilitat dels constructors pot apreciar-se en el moment en el que qualsevol persona intenta realitzar una obra d'aquestes, sent el moment conscient de que darrere de tot això hi ha un coneixement que antigament se traspassava de manera generacional de pare a fill. Nosaltres tenim una barraca en la finca i jo te puc garantir que sóc incapaç de poder fer una obra similar, perquè és que, ja te dic, això és una cosa que la gent d'abans és la que ho sap fer, la que ho ha treballat. Mon pare, com ha sigut un home que també ha estat molt arrelat en el camp, té gràcia per a poder reconstruir una barraca, però per exemple en el meu cas jo sóc absolutament, com dic, una persona que no se veu capacitada per a poder fer-ho, perquè no és tan fàcil, la gent se pensa que és només apilar pedres i n'hi ha darrere ahí tot un ritual que no és tan senzill. En algunes d'aquestes barraques se poden clavar fins a 4 o 5 persones, és a dir, una família sencera que durant temporades concretes es desplaçava fins al lloc per aprofitar al màxim el temps que podien passar ahir en el camp, perquè clar, no era com avui que agafem el cotxe, baixem al poble i tornem a muntar. Antigament la gent quan muntava al camp ja tenia que passar tot el dia allí. Al costat s'adossaven els pessebres per a la cavalleria, al costat de les parets de les barraques o per al macho, creant en síntesi una obra de major envergadura, a més de convidar a un ús més rutinari, després d'adherir-se també, en molts casos, cisternes o receptors d'aigua que estaven connectats amb el sostre de la pròpia barraca, és a dir, que al final ahí tenim una construcció més complexa del que sembla. Tampoc podem obviar que en aquelles barraques amb major espai de recepció interior es van arribar a construir inclús ximenees amb un simple conducte per airejar-les des del sostre, que incrementava d'aquesta manera l'habilitat d'eixa construcció, la seva qualitat i també el poder habitar-la durant llargs temporades. Una part concreta era de l'interior és el que anomenen com el pedrís, és a dir, la zona habilitada per al descans del llaurador o el pastor, i que encara podem veure en moltes d'aquestes casetes si entrem en el seu interior. El mateix Cabanilles destacava en detall a final del segle XVIII les peculiaritats agrícoles i edafològiques de Vinaròs, i segurament tant ell com altres viatgers que van transitar anteriorment, quan van veure el nostre paisatge, estic convençut, armat de pedres i marges i barraques, segur que li tindria que cridar moltíssim l'atenció. Un dels elements més emblemàtics d'aquesta mena de construcció són els marges o parets de pedra, i que servien per a delimitar la propietat dels agricultors, a més de frenar l'erosió del terreny quan aquest estava bancalat, perquè d'aquesta manera no es perdia part del substrat edàfic, perquè així aquest continuarà sent un lloc cultivat. Hem de pensar que s'havia de tindre una certa destresa per a dur a terme la seva construcció, com dia abans, ja que eixa obra havia de permetre el drenatge de les aigües de pluja i, a banda, com dic, a la vegada, retindre eixa sedimentació. Coneixem diferents tipus de marges on succeeixen, per exemple, formes peculiars com la que seria la forma d'espiga. Una altra de les utilitats d'aquestes obres era la d'estructura per a guardar el bestiar, deixant-se una obertura no gaire gran, però sí prou ampla per a que poguera passar una ovella de manera individual entre els tancats de pedra i així se pogueren comptabilitzar, és a dir, és el que s'anomenen com els contaderos. És important fer una distinció entre el concepte de llaurador i jornaler, jo sempre ho dic, perquè els primers eren els que tenien una propietat al seu nom en la terra i que, depenent de la seva extensió com a producció, obtenien un determinat tipus de ganàncies i que no els caldrà dependre d'una altra persona, arribant inclús a comptar en una sèrie de treballadors al servei, mentre que de l'altra banda el jornaler o mosso de camp era eixa persona sense cap mena de propietat i que per tant depenia de les labors que li encomanaven els terratenents o llauradors mitjans que podien sol·licitar els seus serveis. Eixa xicoteta burgesia rural, la que era propietària i tenia un cert estatus per la seva capacitat econòmica degut a la tenència d'un patrimoni de terres, eren els que generaven, com dic, un element adquisitiu molt important en l'economia local que els donava certa autonomia i que, per tant, al treballar la terra per ells mateixos, podien agafar i, com dic, tindre a la seva ordre diversos treballadors que eren els que al final doncs, donaven una mica de faena i moviment agrícola i també econòmic a la nostra localitat. Hem de recordar que les barraques en aquestes finques estaven presents i se podien emprar com a casetes de camp on el seu propietari emmagatzemava també les eines de treball. En terrenys pedregosos com el nostre, perquè ja en són el terme municipal on aflora molta pedra, era normal que aquelles persones que posseïren un patrimoni compost per diversos jornals de terra tingueren alguna d'aquestes construccions, perquè recordem que la barraca de pedra en sec se fa sobretot aprofitant eixa pedra que surt de la finca, que dificulta el que és el treball de l'aratge d'eixe terreny i per tant s'acumula per a poder fer marges o també per a poder tindre les barraques. Altres barraques o casetes de camp que criden l'atenció pel seu disseny són les que anomenen de sostrada plana i que en aquest cas estarien protegides amb teules àrabs que li donaven inclinació per a no col·lapsar la superfície que resguardaven, és a dir, que moltes no eren estrictament només de pedra en sec, sinó que també a vegades se feien pues, vamos, intercalació, se podia fer una obra en argamassa, és a dir, se barrejava tot una miqueta. Aquestes, per a sostindre, se recolzaven sobre una superfície interior que realitzava la caseta amb vigues de fusta, amb la qual s'entrecreuava perpendicularment una superfície de canyes agrupades conjuntament i així, evidentment, poder aïllar la part superior i, per què no, moltes vegades s'aplica de morter de calç i arena, que feia doncs, que l'arquitectura estiguera encara molt més enfortida, però clar, ja no seria pedra en sec, ja estaríem parlant d'una altra varietat. En l'interior de les barraques i casetes de camp hi havia espais amb una funcionalitat concreta. Ho veurem, per exemple, amb xicotets buits per a deixar estris, així com les clàssiques estaques que penjaven de la paret en les quals es podien deixar aliments que d'aquesta manera no estaven en contacte en les feristeles que rondaven el lloc. En la zona exterior veurem punts adaptats per a la realització de fogueres, així com espais en els quals poder asseure's en forma de bancs o taules en les quals es disposaven els aliments, és a dir, pedres planes que eren portades fins allí i que se depositaven i, per tant, s'aprofitaven per aquestes qüestions. Algunes barraques arribaven a ocupar una extensió que sobrepassava bastants metres quadrats, tenint inclús diversos habitacles. N'he vist algunes per les soterranyes, perquè és en el terme de Vinaròs on més ne tenim, però, clar, això està per tot el Maestrat. I les altures, per norma general, solen oscilar, poden ja haver inclús oscilar al voltant inclús dels 3 metres, encara que coneixem el cas d'algunes que, com dia, més concretament a les soterranyes, hi ha una que té vora a prop 4 metres i mig, mal? Sent possiblement una de les més altes que hi ha en Vinaròs i que almenys, al meu parèixer, com dic, n'hi haurà de tota esta zona. És a dir, tenim un tresor grandíssim i que la gent està ja començant a conèixer i, com dic, és només una petita part d'eixa forma de vida que ens ha arribat i que, com comentàvem al principi del programa, des del segle XIX moltes encara estan de peu aquí en el nostre terme municipal.
Per què tenien abans aquesta inèrcia de sempre subdividir o dividir els camps en aquests màrgens de pedra en sec?
Pues, sobretot per el tema de delimitar clarament la propietat per a que no hi haguessin malentesos, per a que després això no desencadenaran litigis, perquè tu pensa que avui la gent, tu només has de veure la situació actual de com està el camp, d'arruïnat, d'abandonat, de que la gent deixa caure la taronja perquè se paga fatal, però és que abans els nostres avantpassats aprofitaven fins a l'últim metre quadrat, i si en aquest metre quadrat hi havia un ametller o un garrofe, la garrofa que sortia d'allí era important i notòriament clar que quedava dins de la teua propietat. És a dir, abans la gent ho aprofitava tot, avui estem abandonant el camp, però és que aquella societat, com dic, volia tindre i deixar clar el que era d'ella perquè ho aprofitava tot al màxim, no deixaven res de desperdici, tot. Per això era tan important tindre-ho tot ben marcat.
Parlant un poquet de casetes o barraques, en este cas, no? De pedra en sec, pel terme en cas se conserven moltes d'estes?
Sí, clar. El terme municipal de Vinaròs fa uns anys en Didac vaig estar fent com una catalogació i, si mal no recordo, mos van sortir més de 250. Clar, en bon estat, en mitjà estat i en estat de runa. Però sí, clar. I això és una part, perquè tu imagina tot el que s'ha destruït si s'ha carregat, perquè quan s'han fet camps de tarongers, al ser un element de l'agricultura de secà, això s'ha arrasat en molts casos per complet. Majoritàriament la gent quan tenia una finca sempre al costat posava la barraqueta, perquè això en determinades èpoques de l'any servia per a que la família passara inclús uns quants dies quan feia bon temps. Per exemple, quan venia el moment de la garrofa, si tu tenies una finca a les soterranyes que està a 5 quilòmetres del poble, tu no feies com avui, que potser agafaves el cotxe, muntaves i baixaves. La gent agafava el macho, anava a la família i tots cap a dalt, i si tenien que estar 3 dies allí fins que s'acabara de replegar totes les garrofes o les ameles o el que fora, doncs estava i punt, saps? Vull dir, era una altra forma de vida, per això ho dic, que és molt admirable. La gent sempre ho comenta, les persones que encara se dediquen a aquest ofici, per a mi tenen tot el meu respecte, perquè no només estan sacrificant-se i mantenint una tradició, sinó que també un rasgo d'identitat que ens ha caracteritzat als nostres avantpassats i que, per desgràcia, les persones no saben valorar.
La veritat que bueno, ara mateix l'agricultura i tot el que comporta no està passant pel seu millor moment, no? Però no. Realment l'altre dia ho comentàvem en un agricultor d'aquí del terme i ens deia: Cristian, nosaltres mai se mos acabarà el menjar, però potser la gent de la urbe, la gent de les grans ciutats, tinga un gran problema, no? Quan nosaltres no cultivem res.
Efectivament, així és. I a esta gent se la té que protegir, se té que valorar el que està fent, perquè, com tu bé has dit, ells són els que ens proporcionen uns recursos de qualitat. A banda, estem vivint ara mateix una societat ultraexigent en aquesta qüestió i aquesta gent que està fent molt bé el seu treball no l'estem valorant degudament. És a dir, gràcies a ells estem menjant d'una manera, vamos, en un món globalitzat on cada vegada hi ha menys qualitat alimentícia, i aquestes persones, almenys les que estan treballant en el nostre territori, són els que donen aquesta, vamos, qualitat i dignificació a la nostra alimentació. Això no ho tenim que oblidar. Vull dir, hem d'estar superagraïts, i a mi se me trenca el cor moltes vegades quan veig en televisió a les situacions que estem arribant, quan persones que, vamos, gràcies a elles estem, pues, vivim com vivim, perquè vivim en molta, vamos, en una millora que ningú mai s'hauria esperat fa 20 anys, i no els estem tractant degudament. Jo crec que tenim que ser crítics i reflexionar en esta qüestió.
Sí, realment sí, no és el que comentàvem, vull dir, el que és tota la part primària, el sector primari, no? Aquí a Espanya estem veient, no, que abans el sector primari a Espanya era fonamental, vull dir, l'agricultura, per exemple, aquí a Vinaròs, tota la gent, la majoria, viuen de pesca, sí. d'agricultura, ara...
No, ara no. I ojo, i era important i continua sent important, perquè jo quan vaig el cap de setmana a un poble, anem a veure, tot, igual que tu, Cristian, tots volem menjar producte de qualitat, no volem menjar qualsevol cosa, és a dir, volem menjar sa, volem menjar bé, i aquestes persones són les que ens estan afavorint i ens estan proporcionant aquest producte. És a dir, i aquí tenim una terra, sobretot en el tema càrnic, però en una història brutal. Vull dir, tu quan veus els ports de Morella, tota la zona del Maestrat, des de l'edat mitjana la carn que se produïa ací, la volien per tot el regne de València, vull dir, això està documentat, i evidentment el blat, per exemple, que sortia de les nostres terres també se portava a molts altres llocs, no només del territori valencià, inclús de fora, pel port. És a dir, venim d'una terra on això sempre ha estat implícit, més que mai, saps? I això també és important, ja no només com un element ara mateix per a la supervivència d'un sector, sinó també des d'un punt de vista històric, que és curiós, vull dir, està tot connectat.
Sí, al final, també és història, no? Parlar de què es menjava abans, que ara hem deixat perdre, no?
Correcte, sí, moltes coses, evidentment, així és.
Pues David, de veritat, moltes gràcies, no?, per portar-nos aquí a la cadena SER cada setmana un tema diferent.
Gràcies a vosaltres, Cristian.
Moltes gràcies, David.
Pues bueno, chiquet.